Sílvia Còppolo, escoltem les persones. Catalunya Ràdio.
Què passa si un dia deixes Catalunya i t'embarques en una organització internacional que ajuda la humanitat?
Ja no tinc el cos d'altres anys. Les canes han guanyat tot el meu cap.
Ara parlarem amb dues persones que així ho van decidir i han voltat mig món. Una d'elles va deixar la seva Lleida natal i va anar a Mèxic, la Xina, Bèlgica, Alemanya i finalment Itàlia i Roma per créixer i ajudar les persones. Analitza polítiques públiques al sector de l'agricultura que beneficiïn i empoderin especialment les dones. A la FAO, el Programa Mundial d'Aliments de les Nacions Unides.
Sóc el fill d'un home senzill que dormia coloms amb la mà.
I al seu costat una altra convidada que fa 7 anys que és aquí, al seu camp base, a Roma, la capital italiana. Va néixer a Barcelona, es va criar a Girona. Advocada, especialista en dret internacional, ha viscut arreu del món i a llocs perillosos, com Sudan del Sud, o a Libèria, en ple escala de l'èbola, o al Iemen, amb els rebels hutis, i tot en nom d'una bona causa, acostant el millor que el món té per donar a qui més ho necessita, des del Programa Mundial d'Aliments de l'ONU. Sílvia Lili Melis i Anna Nieto, totes dues amb una mica de Catalunya al cor, o molt. Benvingudes al divan. Com esteu?
Bé.
Bé?
Molt bé, gràcies.
Aquí havíeu explicat alguna vegada la feina que fèieu així a la ràdio, a Catalunya Ràdio?
No, aquesta és la primera vegada.
Uau, i ens estrenem, doncs, encara més. A veure, anem a pams, perquè totes dues hem pensat que teniu punts en comú. A Roma us heu conegut?
Sí.
Anna?
Sí, sí, va ser justament aquí.
Aquesta sala.
Exactament.
A la delegació, al Governo de la Catalunya, de la Generalitat de Catalunya, vagis el mateix en italià i català, no? A la delegació de la Generalitat, sí?
Uh-huh. Avui al divan amb Sílvia Còppolo, de Catalunya Ràdio, des de la delegació de la Generalitat a Roma.
Anna Nieto, tu em deies que en realitat, si ho dic bé, fas com d'enllaç, no? Aquesta liaison officer, que és qui fa d'enllaç a Orient Mitjà, al nord d'Àfrica i a l'est d'Europa del Programa Mundial d'Aliments de l'ONU. En què consisteix això?
Bé, això és una feina, diguéssim, una mica complexa, justament en aquests moments de canvi convuls al món.
Sí.
Consisteix en entendre molt bé què està passant a les oficines de terreny que tenim en aquesta regió del món, a Orient Mitjà, al nord d'Àfrica i a l'est d'Europa. Això inclou països com Ucraïna, inclou Palestina, Gaza, Líban, Síria i molts més. I passar informació a les persones que estan aquí dalt a l'organització perquè puguin dur a terme la seva diplomàcia humanitària i arribar a quantes més persones millor.
A veure, que per tu deu ser una cosa fàcil, és la teva feina. Nosaltres ja la idea d'oficines de terreny, diplomàcia humanitària, mai havia sentit les paraules diplomàcia i humanitària juntes, Què vol dir? Que s'ha de saber què perquè arribin, a més hem estat tota una sèrie de països que hem començat a veure explosions en el cap, no? Guerres i gent que no té res o que passa gana. Què és tot això? Què fas?
A veure, el Programa Mundial d'Aliments és una agència de les Nacions Unides dedicada a això, als aliments, sobretot en moments molt difícils per la supervivència de les persones. Portem menjar a la gent que ho necessita. Estem a més de 80 països i dels més complicats on estic treballant ara mateix o amb els que estic treballant més properament són el Iemen, Gaza, Cisjordània, Líban, Iran i molts més.
I Ucraïna, per exemple, també i Ucraïna. Llavors,
també.
Com es fa, no? Ara penso en els llocs que tenim constància que hi ha guerra perquè arribin els aliments a les persones. Com s'organitza això?
Doncs amb moltes aliances també, perquè nosaltres, diguéssim, som la gran organització logística dels aliments, que no només fem entrega d'aliments, sinó que també fem logística, telecomunicacions i tenim, bé, molta infraestructura muntada perquè tot pugui arribar allà on toca en el moment necessari.
En el moment necessari. Veig que tenim les paraules en anglès. En el teu cap, gairebé, no?
Sí,
sí. Sí, sí, sí. Per tant, encara t'ho agraeixo més, perquè quants anys fa que ja no ets a Catalunya?
Mitja vida, vaja.
Mitja vida, perquè ets una vida jove. Yeah. Quants anys fa que has vingut aquí?
Vaig venir amb una beca, de fet, de la Generalitat de Catalunya.
Sí.
En aquell moment, l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament oferia unes beques molt interessants. Jo estava fent un màster de Relacions Internacionals a la Fundació SIDOP a Barcelona, que està associat amb la Universitat Autònoma de Barcelona.
Sí.
I va haver-hi aquesta oportunitat tan gran que ha canviat la meva vida, de fet. Vaig venir fa uns 20 anys ja.
20 anys, eh?
Sí.
I ara ets a Roma, com t'has establert ja aquí?
No estic massa establerta, és a dir, fa un any i mig que estic aquí, però Roma sempre ha sigut una mica el meu camp base. Ha sigut a partir d'aquí on he anat a països com el Sudan del Sud i altres, i després he acabat sempre tornant, i després he tornat a marxar. O sigui, ha sigut una cosa intermitent. Al final, potser porto vivint aquí amb el còmput general, potser uns 7 anys o així.
Clar, però sí. Tu dius... Sudan del Sud, no? Procés d'independència. Què hi passava allà?
Bé, allà hi havia una guerra important que es va finalitzar amb un acord de pau. Sudan del Sud i Sudan del Nord, en aquell moment no sabien quina era la solució política, va haver-hi una missió de pau que es va establir a Khartoum, que és la capital de Sudan. I en aquell moment un dels punts d'aquell Comprehensive Peace Agreement era de portar a terme un referèndum d'autodeterminació del sud de Sudan. Nosaltres com a World Food Program, perquè aquest va ser el moment en el que vaig saltar a una missió de pau amb els cascos blaus, vam donar suport amb tots els temes de drets humans, d'eleccions i tot, per poder dur a terme aquest procés d'autodeterminació i aquesta votació, que al final va acabar amb un 98% dels vots a favor de l'autodeterminació del sud de Sudan del Sud.
I clar, i diríem amb un percentatge també de gent que va anar a votar important.
Sí.
Sí.
Però nosaltres vam haver d'establir uns centres de votació per tot el país, en llocs força complicats, perquè la infraestructura no és la que tenim aquí.
Es respecta, diríem, un programa d'aquest tipus de l'ONU? Respira! respira.
Hi ha de tot.
Hi ha de tot, depèn del país.
Sí, en aquest cas, evidentment, el nord no volia que el sud s'independitzés.
Sí.
En aquell moment va sortir que sí, es va independitzar i la pau va durar poc. Semblava que hi havia un futur molt, molt obert, diguéssim, per un nou país, perquè sorgís, perquè es creés, i no va ser així. Al cap de poc temps van tornar internament a haver-hi una guerra civil i així estem, encara no.
Encara. I a Libèria hi vas anar, dèiem, en ple esclat d'èbola. Llavors, esclar, et veig, Anna Nieto, aquí intentant que es pugui votar i que es pugui votar en pau, que puguin haver, no sé, ja penso en els drets humans, dret internacional, la veu de la gent, però, esclar, tot d'una pots tenir una pandèmia en un país que no té estructures sanitàries com les que coneixem a Catalunya o a Europa, no? Llavors, com actues? Què hi fa l'Anna allà?
Jo vaig una mica aixecar la mà i vaig dir, mira, jo en aquell moment estava treballant com a advocada a l'organització i vaig voler entrar a les emergències una mica més intenses, i aquesta de l'Ebola, una emergència de salut pública molt important. Feia una mica de por al principi.
Feia por.
Perquè tots ens en recordem de les imatges que vam veure al principi, aquelles persones totes vestides de blanc, les botes, tot plegat. però no sé, al final aquesta feina és bastant vocacional i vaig voler anar allà una mica a fer el que feia i una mica més.
Però és clar, estaves en el món de les lleis, tu en el món de les relacions.
Exacte.
Perquè és clar, això és un món sanitari. Llavors, què té a veure amb les relacions internacionals o amb la legislació?
Doncs mira, el World Food Program és una branca molt important de les Nacions Unides a nivell logístic.
Sí.
Llavors, a l'Ebola feia falta mobilització de recursos i de material i de metges i d'instal·lació d'hospitals temporals.
De campanya, sí.
De manera molt ràpida.
Sí.
Llavors, el World Food Program té capacitat per fer això. Llavors, hi ha una cosa que es diu el Logistics Cluster, que és el que mobilitza els vaixells, els avions, els camions, i ens vam instal·lar allà. Les Nacions Unides no sabia massa bé com...
Ningú sabia com aniria aquella pandèmia, clar.
Exacte. I vam haver de treballar molt colze amb colze amb els que estaven a Libèria. En aquell moment eren el Departament de Defensa dels Estats Units.
Uh-huh.
I amb la missió de pau d'allà també, que n'hi havia una a Libèria.
I em dius, i és vocacional, i he pensat, quina és la vocació? Quina vocació tens?
No sé, jo recordo aquest article documental que em va arribar a les mans el 2003, quan va esclatar el conflicte al Darfur, fa el 2003, i veure aquella foto d'una dona sudanesa plorant, no? I allò, no sé, crec que allò va fer un canvi en mi i vaig voler entrar en aquest món.
Estic, jo vull ajudar.
Des d'aquell 2003, les guerres al Sudan han continuat. Ara parlem de la guerra iniciada el 2023. La nostra companya de TV3, Roser Oliver Olivella, ens explicava fa pocs dies com actualment s'utilitza la violència sexual com a arma de guerra al Darfur.
La guerra iniciada el 2023 a la regió sudanesa del Darfur continua sense treva. Un conflicte oblidat que ha provocat una de les crisis humanes més devastadores. Només als camps de desplaçats de Tawila, al nord del Darfur, s'hi amunteguen més de 600.000 persones. Un informe de Metges Sense Fronteres, amb entrevistes a víctimes, documenta com la violència sexual s'ha convertit en un arma de guerra. Els paramilitars de les forces de suport ràpid i les milícies aliades són responsables de la majoria d'aquestes agressions sistemàtiques. Les víctimes són dones d'ètnies no arabitzades. La intenció és estigmatitzar-les i així desintegrar aquestes comunitats.
Avui a Roma, Sílvia Coppolo conversa al divan amb Anna Nieto i Sílvia Vilimelis, que des de l'ONU i la FAO fan diplomàcia humanitària per aconseguir fer arribar aliments a les persones que més ho necessiten en qualsevol punt del món.
Al Iemen, què vas fer al Iemen?
Al Iemen me n'encarregava de coordinar amb les ONGs. De fet, les Nacions Unides treballem molt, molt properament amb les ONGs, perquè són els que estan allà, porten més temps segurament allà, coneixen les comunitats. Llavors, el que és el last mile delivery, no? En el tema d'aliments, el fem molt a través de les ONGs. En aquell moment, quan vaig entrar, feia un any que havia començat el conflicte amb l'Aràbia Saudita.
Uh-huh.
Els Houthis van prendre Sanaa el 2014 i de seguida va començar el conflicte amb els saudites, i allà doncs, és un dels països àrabs més pobres que hi ha actualment, i ara estan en una situació molt crítica també d'inseguretat alimentària aguda.
Uh-huh.
I en aquell moment era necessari doncs treballar conjuntament amb les organitzacions internacionals i també amb les organitzacions no governamentals, locals i internacionals, per abastir, en aquell moment on vaig entrar, el 2016, 3 milions de persones amb aliments, però quan vaig marxar 3 anys més tard, el 2016, ja n'estàvem alimentant 12 milions. Llavors vam haver d'ampliar la quantitat de contractes amb les ONGs per poder arribar a quantes més persones més.
És a dir, que a vegades quan ens sembla que una ONG ens demana, no sé, o diners o ajuda i pensem, vés a saber, no?, si realment això es perdrà, arriba un moment que vosaltres hi podeu estar contactant perquè allò que la ciutadania ara pensa, no?, que la població de Catalunya està donant, arribi finalment a un programa de les Nacions Unides i, per exemple, ara pugueu ser a Gaza. Com ho feu per entrar a Gaza i que no us matin?
Bé, aquest és un tema molt controvertit i molt difícil d'explicar. Allò que et comentava abans de la diplomàcia humanitària, el tema de Gaza és molt necessària. Nosaltres estem allà perquè ens deixen estar allà. Llavors cal trobar el punt en el que podem fer arribar elements indispensables per a la supervivència de la població. En el cas de Gaza hem aconseguit revertir una fam
que està aconseguit, sí.
El que passa que tornem enrere, fem petits passos endavant i ara tornem enrere perquè ara està un altre cop reduint el número de llocs d'entrada on es pot entrar a Gaza. Gaza és un territori molt petit. Uh-huh. I ara mateix, doncs, amb la situació del conflicte Estats Units-Israel-Iran, està seguint un altre cop molt complicat. Hem de reduir racions, hem de reduir molt, perquè tot està interrelacionat.
Llavors, ara, en l'Iran, com podeu arribar a poder donar menjar a les persones?
De Iran és difícil perquè tenim un programa relativament petit de suport a afganesos. Afganistan està al costat de l'Iran i hi ha al voltant de 3 milions d'afganesos a l'Iran. És difícil ara mateix obtenir un assessorament de les necessitats perquè hi ha una manca de comunicació molt gran. Mm-hmm. No hi ha internet, les comunicacions són molt difícils, però el que ens està passant ara és que estem veient l'impacte d'aquesta guerra, sobretot al Líban. Al Líban estan havent-hi bombardejos sobretot a la part del sud, a la zona d'Hezbollah, però també estan arribant a la capital, a Beirut, i ja tenim 800.000 persones desplaçades i els estem assistint en centres d'acollida, escoles que s'obren per poder acollir-los i hi ha una sèrie d'intervencions, no només a nivell d'aliments, sinó també a nivell d'entrega d'efectiu. Això és molt important ressaltar-ho, que hi ha hagut una evolució molt gran de l'ajuda humanitària. L'ajuda humanitària no només és aquelles fotos dels sacs d'aliments que arriben a les persones, sinó que ara hi ha molta ajuda de diners en efectiu.
Per què? Perquè
és una manera de preservar la dignitat de les persones. Ells són lliures de dir jo necessito això o necessito allò.
Diríem,
i si els mercats
diners
funcionen, sí, això és molt, molt millor per ells.
Estem parlant amb la Nanieto, diríem que fa d'enllaç, diríem, en aquest programa mundial d'aliments de l'ONU a Orient Mitjà, Nord d'Àfrica i a l'est d'Europa. M'has parlat de la diplomàcia humanitària. Llavors, entenc que heu d'anar amb peus de plom, entenc, perquè realment en el moment en què esteu ajudant aquestes persones que pertanyen a un estat que està en guerra amb l'altre, pugueu ajudar també a les altres, és a dir, que no us posicioneu, és l'ONU això, políticament.
Exacte.
Com es fa això quan hi ha guerres? Com es fa trobar aquest equilibri que ajuda les persones?
Doncs escoltant a les parts en conflicte, sobretot, i fent prevaldre els principis humanitaris d'humanitat, neutralitat, independència. Això és molt important. Si no, et quedes amb una part de la població i l'altra es queda desabastida. I al final el que busquem és arribar a les necessitats més bàsiques.
Ara estem parlant i escoltant amb atenció. Gràcies per fer aquesta feina, de debò. A l'Anna Nieto, que ja veieu, l'estem sentint a Roma, al seu camp base, tot i que actua a tot el món, tens la globalitat, i que ens ha triat algunes cançons.
can't say that I'm sorry when I don't feel so wrong.
A veure com la canta. A veure, a veure.
I can't tell you I'm trying.
I aquest, All the Good Times, Angel Olsen, per què ens l'has triat, Angel Olsen, sí?
Doncs uns bons amics em van estirar un dia que no tenia massa ganes de sortir, em van dir, mira, et ve de gust que anem en aquest concert, et comprem entrades, i va ser a la Sala Apolo a Barcelona, i en aquell moment el meu fill era molt petit i no sortia gaire a les nits, i vaig descobrir l'Àngel Olsen i em va semblar una gran troballa.
Perquè, esclar, en aquests països que tu vas, per dir-ho així, es pot organitzar una família i tenir fills petits. Tot això com es fa? Sí, no? Fàcil no, eh?
No.
Quants anys té el teu fill ara?
5.
5. Continua sent petit, eh?
Sí, sí.
Què li expliques que fa la mare? I a què et dediques?
Ell sap que estic en llocs complicats, ara no, però que hi he estat, i cada vegada que veu bombes i coses així, diu, mama, mira, aquesta és la feina que fas.
Aquesta és la feina que fas, vas ajudar les persones que viuen sota les bombes, eh?
Sí.
Com es diu el teu fill?
Martí.
Mira, Martí, com el Martí Cuní, que tenim ara aquí a Roma, que ens està gravant aquesta conversa, que és un luxe de conversa, amb l'Anna Nieto i amb la Sílvia Vilimelis, que és consultora política de polítiques públiques d'agricultura, però, clar, encaminades a que les dones puguin prendre decisions. Què és això, Sílvia? On ho fas, això?
Ara mateix els països en els que estic treballant són Nepal, Níger, Tanzània, Tunísia, les illes del Pacífic, que són 4 països, i Ruanda.
Molt bé. Ara ja hem vist els països, també països que tenen moltes necessitats, sí. alguns hi ha vies de desenvolupament, però la teva feina en què consisteix? Perquè tu estàs a l'agricultura. Uh-huh. Què vol dir aquestes polítiques públiques d'agricultura? Què és aquest concepte? Què vol dir?
Bueno, més que d'agricultura, potser és més fàcil explicar-ho des del concepte de desenvolupament rural.
Molt bé.
En el cas de l'agricultura, la ramaderia, la pesca, les dones en realitat pinten un paper clau, absolut. Les dones són les que en gran majoria treballen el camp, ja no només a nivell de subsistència de la família, sinó també van a vendre als mercats, treballen en tota la cadena de valor. Llavors, en realitat, no, el que es veu molt a les polítiques públiques, que és el meu àmbit, és que no estan reconegudes, sempre estan molt dirigides als homes. I hi ha des de temes d'accés a recursos naturals, de dret a la propietat de la terra.
No poden ser propietàries de la terra?
Hi ha molts països on no.
Quins països no poden ser-ho? Encara molts, no?, d'aquests que estan. Llavors, tu què pots fer? Pots fer canviar lleis?
Bueno, a través de revisió de polítiques públiques, la política pública és el primer pas, diguem, no? Tu, a través d'aquí, treballem molt amb els ministres, amb els governs, per implementar, per intentar canviar aquestes polítiques, que són el primer pas. Allí pots implementar projectes i algun dia
arribaran.
Canvia la llei.
Per exemple, ara, al damunt de la teva taula, quin projecte tens que t'il·lusiona, que estàs intentant que allò rutlli, Sílvia?
Doncs mira, just ara mateix estem treballant en un projecte conjunt, just amb el Programa Mundial d'Aliments, on hi és l'Anna, el FIDA, que és el Fons Internacional d'Agricultura. Mm-hmm. Perdó, és que si no...
Deu ser anglès. Digue-m'ho en anglès.
IFAD, International Fund for Agricultural Development.
Un magnífic accent, eh? Sí.
I amb l'Organització de Nacions Unides de les Dones. I la FAO. Llavors estem els 4 i amb el que hem rebut dels donants, no? Doncs implementem aquest projecte en tots aquests països que et deia. I bueno, ara estem a la fase 2, a punt d'acabar-la.
Què és la fase 2? En què consisteix?
Vam fer una fase 1 del projecte en uns primers 5 països i ara hem fet, diguéssim, hem aplicat el mateix, no? Durant els últims 4 anys en aquests sis altres països, sí.
Que em deies, no? I quan això ja rutlli la fase 3, què serà? Ja fase 3 o no?
Bueno, depèn de si arriben els diners.
I els diners d'on han de venir, Sílvia?
Doncs mira, ara mateix els principals donants són Suècia, Noruega, Irlanda, Suïssa i la Fundació de Bill Gates.
I la Fundació de Bill Gates?
Sí, ara el sector privat està creixent molt.
Perquè realment...
Per l'operació.
Per les operacions. Per tant, governs, o sigui, estats, governs i fundacions privades.
Sí.
I això és veritat, que realment donen aquests diners, es fan projectes i arriben a les persones, malgrat que alguns d'aquests països doncs poden tenir uns governs una mica corruptes, per dir-ho així, no? I llavors potser per allà en distreuen alguns de diners.
Bé...
Com ho feu per controlar-ho?
Els diners no... No sé si puc dir mai, però dels projectes en els que jo he participat mai van al govern. La FAO té oficines a tot el món i els diners normalment van a la FAO, llavors es signen contractes també molt amb societat civil, amb ONGs, amb diguéssim... partners.
Amb companys, sí, amb
sí.
Partners, diem partners, i amb socis, sí.
Que ens ajudaran a implementar el terreny. I, o sigui, amb ells realment... Ja després, una altra cosa és que tu facis activitats de capacitació, de...
Què ensenyeu? Una activitat de capacitació adreçada a dones, què seria?
Uf, hi ha de tot, des de finances personals fins a com utilitzar eines digitals per accedir a informació de mercats, com utilitzar productes fitosanitaris amb seguretat, perquè hi ha molts accidents. Hi ha mil.
En realitat, si s'educa les dones, si les dones tenen la capacitat fins i tot de gestionar els petits diners que arribin, no? Si poden fer-se càrrec de què compren amb aquells diners, quins aliments porten a casa, diríem, m'ho diràs tu, que ets la que en saps, però tenia la idea, havia après, no?, que els diners donats a les dones van a casa i van per les famílies. I que, mira, ara fas la cara de que sí, els diners donats als homes... Què?
Bueno.
O sigui, és un element de seguretat, les dones, per fer desenvolupar des del micromón, diríem, els països, des de casa.
Sí, per això també el que deia l'Anna, no? Tots aquests projectes de transferència d'efectiu són importants. El que passa que també... Per molt que hi hagi lleis, per molt que hi hagi un projecte, per molt que hi hagi programes, hi ha una cosa molt important que són les normes socials i la cultura. I en molts països, així com per més que hi hagi una llei que permeti a les dones heredar terra, culturalment està mal vist. I en aquest cas, per molt que les dones participin en un programa on reben un cert efectiu per fer totes aquestes coses, arriben a casa i potser no tenen el poder de decisió o la independència per... utilitzar-los. Llavors, aquests programes també fan tot un anàlisi de risc, de com podria funcionar. No és tan comú que en un programa només de dones es doni efectiu per aquest motiu.
Però mira, Sílvia Vilimelis, ara dius això i recordava les associacions de dones de la terra, d'agricultores, que no fa pas tants anys i a Catalunya et deien no, o sigui, aquí les dones a les granjeres feien de tot, però la propietat tampoc estava al seu nom i finalment doncs tenien la responsabilitat, ho dic ara, em porto gaire a l'extrem, no?, de les gallines i els conills i poca cosa més, perquè tota la propietat rural estava en nom dels homes i era d'homes a homes que realment s'heretava. És a dir, això no fa pas tant que ho hem viscut nosaltres.
No.
És exacte, és aquesta mateixa idea, no? I que encara que les lleis no ho impedissin, els costums no ho recomanaven.
Exacte.
La Sílvia Vilimelis és avui aquí també amb nosaltres. Som a Roma, som al Governo de la Catalunya i estem contentíssims, contentíssimes de conèixer més bé aquestes dues persones que treballen des d'organismes internacionals per ajudar a altres persones. I en el cas de la Sílvia, no? Especialment les dones, que són com més garants, diríem. En el teu cas, també, quan arribeu a les guerres, també us adreceu, Anna Nieto, més a les dones?
Doncs sí.
Doncs també.
Uh-huh.
també. Diguéssim que les dones hem vist que tenen més capacitat de distribuir els aliments de manera més racionada, fent que durin més.
Oh.
I si l'ajuda dura un mes, pot arribar...
Arriba a ser el mes,
sí.
Perquè saben fer les racions i donar-los a les persones de manera més endreçada.
Sí, sí.
Uau! Sentim ara aquesta peça que ens ha triat la Sílvia Vilimelis.
Perdona que me tuve que ausentar por un momento. Tenía una cita que atender conmigo misma.
Ah, que bo, tenia una cita amb tu mateixa, eh? El lugar correcto de Natalia Lafourcade. Sílvia, per què ens has triat aquesta cançó?
Últimament tinc una devoció pels boleros.
Ah, és que expliquen la vida els boleros, amiga meva.
M'agraden moltíssim, però també, bueno, jo crec que, no sé, en una altra vida vaig ser mexicana.
Vas ser mexicana?
No? El meu marit és mexicà i Mèxic és com la meva segona casa i, bueno, he anat descobrint cantautors i cantautores mexicans que m'encanten.
Ah, no sé si volia dir alguna cosa, l'Anna, que t'escoltava. Però tu ets molt jove, Sílvia. Quants anys tens?
32 acabats de fer, la setmana passada.
Per molts anys, aquí estem d'aniversaris total. Va, que l'Anna ens ha triat aquesta altra. Have you ever seen the rain?
Someone told me long ago.
Creedence Clearwater Revival. Té anys, que tu no havies nascut, Anna Nieto. I doncs, què et porta de record? O de què, o què et suggereix?
No sé, és d'aquestes cançons que donen bona energia.
Sí?
I sí, últimament l'estem escoltant amb la meva parella quan acabem de baixar de la muntanya o fer una excursió d'aquestes que ens hem cansat.
Perquè la teva parella, esclar, viviu a Roma, però també viatja. Què fa ell? Com es pot fer això, diríem, aquestes famílies? Costen, no? O com?
Ell té la sort de treballar des de casa.
Ah!
Jo també ho he fet, això, i la veritat és que és un altre món. Ell treballa per Barcelona i va un cop al mes a...
A Barcelona?
Sí.
En un organisme internacional, també?
És més sector privat, però s'assembla molt al que fem nosaltres, sí.
Uh-huh.
Ells també gestionen contribucions de Banc Mundial, Unió Europea. Sí.
Llavors, en el CAP hi teniu el món, en general.
Sí. Força, sí.
Sí, vosaltres també? Sí?
Sí, moltíssim.
I organitzar famílies així, què tal, Sílvia? Que és complicat, això?
Bueno, sí. A veure, sempre... Com tu has dit, sóc molt jove. Encara no tinc fills. Però, clar, sempre és una qüestió estar lluny dels pares, no? Els avis són un tresor quan tens fills.
Ah, sí. I el país, no? Us enyoreu?
Totalment.
Us enyoreu de Catalunya?
I tant.
Sí.
Diu, i tant. Sí. Molt. No, molt, no? Podeu venir sovint o no?
Sí.
Sí?
Sí.
Va, a veure, situem-te. Sílvia, Lleida.
Uh-huh.
Tu ets de Lleida, Lleida.
De Lleida, Lleida, sí.
A què es dedicaven els pares? A què es dediquen?
La meva mare és traductora,
sí?
Però tota la vida ha treballat a la Universitat de Lleida. Uh-huh. I fa treball de relacions internacionals.
Ai, és clar.
Sí.
Ja és genètic, eh? Ja, sí, sí.
I el meu pare és enginyer industrial, però ell també tota la vida ha estat comercial, llavors també viatjant tota la vida.
I va haver un moment que tu vas dir, me'n vaig?
Sí.
Quan va ser això?
Va ser molt aviat, però quan vaig poder marxar va ser tercer de carrera, perquè sí, no sé, Lleida se'm feia petit. I el meu pare en aquell moment estava a Mèxic i vaig dir, pues...
Però tu vaig ser molt aviat. Per tant, ho vas pensar que eres una nena, un adolescent? Com vull anar?
Sí, jo sempre tenia moltes ganes de veure món i amb els meus pares he tingut la sort de poder viatjar des de petita, però de poder viure en un altre país, per mi allò era un somni.
Era un somni que l'has aconseguit, no?
Sí, sí, no he tornat a viure
a Lleida.
A Catalunya.
No has tornat a viure a Catalunya. I l'Anna, Barcelona-Girona?
Vaig néixer a Barcelona i,
sí.
I vaig créixer a Girona.
I vas créixer a Girona. I el cor, què hi tens? Barcelona, Girona, Roma, què hi tens més?
Girona, en gran part, però també Barcelona.
També Barcelona. Com sí. va anar aquesta vocació de me'n vull anar al món i el que em deies abans, vull ajudar les persones. Tu tenies els coneixements per trobar, jo diria, els viaranys per arribar-hi, no?
Com tota la vida, al final, són una sèrie d'elements que es presenten i en aquell moment jo, després d'estudiar dret a la Pompeu Fabra, vaig entrar en un màster de Relacions Internacionals, estava treballant en un despatx d'advocats, dret civil, dret mercantil i tal, però el que volia fer no tenia massa a veure amb allò. I l'opció de la beca que em va donar l'opció de poder fer un salt a Roma i poder començar a fer d'advocada en el món internacional va ser el que em va donar les ales i llavors de temes, qüestions més jurídiques vaig voler aprofundir en el que és realment estar allà on passen les coses, no? Allà i vaig haver de fer una mica el canvi, no? De dir, ara deixo una mica més el dret de banda i entro en el que és la gestió de les operacions humanitàries.
Esclar, el dret, no tot i que allò de les lleis són per a les persones i no les persones per a les lleis, no? El moment en què deixes les lleis i t'acostes a les persones, no? Uh-huh. I llavors canvien les accions. I ha canviat la teva manera d'entendre el món?
I tant,
sí?
I tant.
Com? Sí, com és sí. ara?
Bueno, hi ha molts més matisos, no tot és blanc i negre. Puc arribar a entendre les versions diferents que es presenten, no? Al final, a la nostra organització es reuneixen els estats membres, no? Són estats que venen a aprovar els projectes d'ajuda humanitària o desenvolupament, i al final expressen el que està passant en els seus propis països i bé, ja jo crec que he augmentat la meva capacitat d'escolta i de comprensió. Intentem per la nostra feina no posicionar-nos tant, parlar amb uns i amb els altres per poder arribar al final al que és més necessari, que són les persones.
O sigui, escoltar els uns i els altres, no posicionar-te i veure com hi pots arribar. Per exemple, pots entendre els Estats Units amb l'operació de l'Iran, pots entendre més, aquí potser més, no? Els problemes de Gaza, no? Sí. Pots entendre Rússia i pots entendre Ucraïna?
Jo crec que si ens centrem en les persones és molt més fàcil, no? Tothom té unes necessitats bàsiques, no? I al final és com trobar els punts en comú per poder tenir aquest accés humanitari, per poder tenir aquests moments en el que els camions puguin entrar sense que sigui afectat per un tret, una bala, un missil, etc. No? Crec que potser el més alt nivell potser que vaig fer és les negociacions amb els talibans quan vaig sortir de l'Afganistan,
sí.
Quan vam fer negociacions a Qatar, i allà va ser de primera mà, no?
Què vas aconseguir? Que n'estiguis contenta? Nieto, va, amb els talibans.
Hi havia cinc districtes assetjats en aquell moment. I bueno, diguéssim, vam aconseguir que tres d'ells s'obrís el setge i entressin aliments.
Jo no vull comprometre gens la teva feina, per tant, tu contesta fins a on puguis, no? A vegades ens sembla que l'ONU parla poc, diríem, quan hi ha aquests conflictes bèl·lics, i que hauria de tenir molta més autoritat de la que té. Tu què penses?
A veure, jo crec que l'ONU continua fent una feina vital i necessària a través de les agències humanitàries. El que és una mica diferent és l'ONU a nivell més polític, a nivell més Consell de Seguretat, a nivell més de manteniment de la pau i de la seguretat. Ara mateix és sabut, no?, que l'ONU està en una posició una mica difícil, per als bloquejos que hi ha, els vetos que es posen, per les resolucions, etc. També és cert que estem en un procés de transformació molt, molt gran. Estem tenint unes retallades com mai vistes a la història i ens estem reinventant.
I la Unió Europea, no sé, Sílvia, no sé si volies dir alguna cosa de l'ONU també, tu que hi estàs treballant, digues, digues.
Bueno, jo penso, clar, l'Anna ho ha dit molt bé, però també penso que nosaltres a les nostres agències podem parlar del que és el nostre tema, no? Per exemple, a la FAO, amb tot el tema de Palestina, no ens podem posar en temes polítics, no? Perquè és l'ONU, però podem parlar, per exemple, de la fam i com és utilitzada com una arma de guerra, no? Per exemple, això sí que si ens manifestem.
I... Sí? Com es pot lluitar contra això?
Vull lluitar, no ho sé, però ens manifestem. Nosaltres, per exemple, el que podem fer és ensenyar números, no? Data, evidència, què està passant, com està afectant els cultius, com està afectant a la seguretat alimentària de la població, de la gent desplaçada, i donar visibilitat a la informació que hi ha.
Avui a Roma, Sílvia Coppulo conversa al divan amb Anna Nieto i Sílvia Vilimelis, que des de l'ONU i la FAO fan diplomàcia humanitària per aconseguir fer arribar aliments a les persones que més ho necessiten en qualsevol punt del món.
Creieu, Anna Nieto, Sílvia Vilimelis, que la Unió Europea té alguna altra capacitat de poder intervenir en aquests llocs? Estem parlant amb dues persones que treballen en aquestes institucions. Jo entenc també que heu d'anar molt en compte amb com us manifesteu, oi? Exactament és això, eh? Això de la, com ho has dit allò, la diplomàcia humanitària, eh? Avui que hem après també aquest organisme. Sou optimistes de cara al nou ordre mundial? Com pot ser millor?
Estem veient un canvi molt important d'ordre mundial. Jo ho veig com un retrocés on no hi ha tanta col·laboració, hi ha més mirada cap a un mateix, cap a més individualisme.
Sí.
I això té un impacte molt gran en la nostra feina també, perquè quan més individualitat, menys ajuda als altres.
Quan més et mires a tu, deixes de veure fins i tot en el camp visual en els altres. Eh? Sí. Mira, Sílvia, que t'hem triat també aquesta cançó que és teva.
Si você voltar pra ela, tente não se arrepender.
Què és aquesta?
Aquesta és una cançó... És de Brasil. La vaig descobrir quan vivia allí, a Rio. I res, des que vaig estar allí m'encanta tota la música brasilera, la samba, la bossa nova, m'agrada molt.
I encara ens has triat aquesta altra que sentíem a l'inici, els Catarres.
Ja no tinc el cos d'altres anys, les canes han guanyat tot el meu cap.
Aquest bell lloc de mar, què et recorda?
No sé, és una cançó que parla molt.
Parla molt?
Sí.
No tinc el cos d'altres anys, no tens 30 anys.
No, però parla d'un recorregut, de mirar la vida, tot el que has fet, sí.
Estàs contenta d'aquesta decisió que vas prendre, de la vida, la feina?
Sí, estic contenta. Trobo a faltar casa meva a vegades, però sí, no ho canviaria.
I tu, Anna Nieto, estàs contenta d'un bon dia dir prou de lleis, me'n vaig als llocs i miro com ajudo?
Sí.
I busco un organisme que m'ho encarrili?
Sí, sí. He fet ja unes quantes coses que no sé si ara ja amb família ho podré repetir, però contenta, sí, estic molt contenta.
I recomanaríeu a joves, a nois, noies, que busquessin els camins de marxar i ajudar?
I tant.
Sí, sí, segur que sí.
Enriquidor.
Enriquidor, sí?
Sí. Obre la mirada a l'horitzó. Ens uneix una mica més, jo crec.
O sigui, clar, és que t'acaba unint com a sers humans, amb independència de governs, de països, de cultures, com a l'essència, no? Ben bé a l'essència. Mira, que ens ha triat una altra cançó, la Nieto. Quan va ser que la vas descobrir, aquesta de Nick Cave?
Doncs tampoc fa gaire, perquè l'únic i el primer concert de Nick Cave on el que he estat és, ha sigut aquí a Roma. Llavors, ara l'última tanda de Roma ha sigut fa un any i mig que vam venir aquí. Llavors jo crec que va ser el juny de l'any passat.
I Roma? Us agrada Roma?
A mi...
Fan una cara de cosa... de moviment. He vist moviment de Roma, he vist el trànsit, jo. Què és Roma?
A mi Roma em continua meravellant. Jo crec que inconscientment faig aquesta dissecció, no?, entre el que és vell, i oblido una mica el que no és tan bonic i tal, i trobo que té aquesta capacitat de sorprendre'm.
Sí? Què és el que et sorprèn de Roma?
A mi l'arquitectura, l'art, em fascina.
I que estàs a dintre de l'art sempre, és a dir, passa aquí... De tant en tant ara sentíem una ambulància al costat d'un palau de no sé quants segles fa, no?
Però ve de gens, això, ja ve de família, també.
Sí?
Sí, sí.
De quin gens ho has heretat, això?
Bueno, pare arqueòleg, mare història de l'art, professora, germana arquitecta, sí.
Estan orgullosos de tu i tu d'ells?
Ara jo crec que estan més orgullosos, ara que estic en un lloc més tranquil.
Estan més tranquils.
Estan
orgullosos, ja ho estaven, però deurien patir, eh?
Sí.
I tu de Roma què ens en diries, Sílvia Vilimelis?
Jo crec que Roma l'has d'estimar tal com és. Pot ser una ciutat molt caòtica. Jo cada vegada que torno a Catalunya em meravello de lo bé que funcionen les coses, i això no ho apreciava abans de marxar. Però és veritat que és d'una bellesa absolutament brutal. És com un museu a l'aire lliure, la veritat.
L'etern retorn és una idea misteriosa, i amb ella Nietzsche va posar uns quants filòsofs en un embolic. I pensar que un dia tot es repetirà tal com jo ho hem viscut, com ja ho hem viscut, i que fins i tot aquesta repetició es tornarà a repetir indefinidament. Què vol dir aquest mite estrafolari? El mite de l'etern retorn afirma a través de la negació que la vida que desapareix per sempre més, que ja no torna, és semblant a una ombra, no té pes, és morta d'entrada, i que encara que sigui atroç, bella, esplèndida, aquesta atrocitat, aquesta bellesa, aquesta esplendor no signifiquen res. No cal tenir-la en compte. Igual que una guerra entre dos reialmes africans del segle XIV, que no va canviar res a la capa de la terra, encara que 300.000 negres hi van trobar la mort enmig de suplicis indescriptibles. Què és això, Sílvia?
Crec que és un dels meus llibres preferits, no? L'insuportable...
Lleugeresa, sí, de l'ésser, ho dic en català, de Milan Kundera, que segur que molts oients l'han reconeguda. Per què ens l'has triada?
Uf, és un llibre que m'ha marcat molt, crec que l'he llegit 4 vegades. Sí? I cada vegada l'interpreto d'una manera diferent. No sé si tinc...
El recomanaries? Et fa repensar la vida, no?
Sí, totalment.
El present, el passat, el futur, el que té sentit...
És molt existencial. Wow. El recomano a tothom.
I encara un altre llibre? Des de feia temps es deien sobre ell les coses més diverses. Hi havia qui afirmava que s'havia retirat en un monestir del Mont Athos per pregar entre les pedres i les sargantanes. Altres juraven que l'havien vist en una vila de Sotogrande agitant-se enmig d'un núvol de models plenes fins a dalt de cocaïna. Altres encara sostenien que havien trobat el seu rastre a la pista de l'aeroport de Sarjà, al quarter general de les milícies del Donbass o entre les ruïnes de Mogadiscio. Des que Vadim Baranov havia dimitit del càrrec de conseller del Tsar, les històries sobre ell, en comptes d'apagar-se, s'havien multiplicat. Aquesta és la gran novel·la de la Rússia contemporània, no? Un viatge addictiu al cor del poder, Anna. Què és? Què ens has triat?
Doncs aquest és l'últim llibre que he llegit.
Sí.
I Giuliano d'Empoli, un autor italià, m'ha agradat molt perquè és psicologia, és creació de realitats, és entendre una mica el rerefons del conflicte Rússia-Ucraïna.
De la guerra de Txetxènia a la crisi ucraïnesa, passant pels Jocs Olímpics de Sochi, El mag del Kremlin és una novel·la brillant que despulla l'entramat de l'exercici del poder al cor del Kremlin i que ens ha triat l'Anna Nieto, que és al costat de la Sílvia Vilivelis. I jo veig que les notícies estan com aquell qui diu a punt d'arribar. Senyores, gràcies. Gràcies de debò per la bona feina que feu, per aquesta diplomàcia humanitària que es transforma en ajuda humanitària, intentant escoltar les persones i arribant-hi per donar-los allò que realment més necessiten, canalitzant-ho sobretot amb les dones, que són les que saben repartir-ho. Gràcies de debò, Anna Nieto i Sílvia Milivenis, per ser avui aquí al divan. A Martí Cuní, a les gravacions aquí a la seu del Governo de la Catalunya a Roma, amb l'Albert Castellví, que ho coordina tot i més, amb en Xavier Vilà, que ha organitzat tota aquesta documentació d'aquestes senyores que fan tantes i tantes coses, amb Sílvia Coppolo, que ha vingut aquí per aprendre'n. I també volem donar les gràcies a totes les persones que ens han ajudat, i moltíssim, des de la Conselleria de Unió Europea i el món, i a mi, exteriors, i en concret i Acció Exterior, i amb en Marc Farràs, que ens ha ajudat a fer gestions, que és el director adjunt de comunicació, amb la Maria Canelo, que és la tècnica de comunicació de la delegació del govern a Itàlia, i amb Luca Bellizzi, el delegat del govern a Itàlia, que ens ha obert les portes i ens ha acompanyat aquí i allà, i amb la Judit Santa Rosa, que és també gestora aquí a la delegació del govern a Itàlia. Al divan ens agrada escoltar els catalans i les catalanes que fan coses positives arreu del món.
Si sou a Itàlia i voleu contactar amb la delegació de la Generalitat de Catalunya a Roma, escriviu a italia@gencat.cat.
El divan amb Sílvia Coppolo a Catalunya Ràdio. El valor de la conversa.
Ja no tinc el cos d'altres anys. Les canes han guanyat tot el meu cap. Desperto la memòria enviverat. Batalles que ningú vol escoltar. I tu et miraves somrient. El ball de les ones i els vaixells, el port i el vent. La xarxa i la vela del meu bot. Tot el que conec jo d'aquest món. Només cants de sirena i buidor que m'han privat dels luxes de l'amor. Tu sempre deies que el destí és l'am dels que no gosen obrir el seu camí. M'arrosseguen fins al port. A l'est el cel s'encén a poc i prenc del mar algun dels seus tresors amb la mà ferma de vell pescador. Tu et miraves somrient.
el ball de les ones i els vaixells, el port i el vent.
Gira el vent, el terra se'ns mou.